Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Duran.
Els consellers de Salut i Educació, Alba Vergés i Josep Bargalló, respectivament, estan compareixent en aquests moments en roda de premsa per explicar quines mesures s'aplicaran en l'inici del curs escolar. De moment, el més destacat que han avançat són l'assentament de grups estables entre professors i alumnes, la mascareta obligatòria pels alumnes de secundària i la necessitat de portar-ne pels alumnes de primària infantil només amb risc alt. Bargalló assegura que cal obrir les escoles sí o sí.
No podem fer res més que obrir-les, perquè tenim el deure d'obrir-les, perquè les hem d'obrir. Aquests dies el president de la Generalitat ho deia, sí o sí? Doncs sí.
A Sabadell, la velocitat de reproducció ha pujat a 0,95, 12 centèsimes més, i el risc de rebrot és gairebé 25 punts més alt que ahir. Es troba a 186,27. Aquest és el principal argument d'aquest dimarts, dia 25 d'agost, pel Notícies Migdia.
Titulars.
La companyia de teatre sabadellenc El Galliner ha anunciat que a partir del curs vinent es responsabilitzarà de la formació de joves i adults a la joventut de la faràndula. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia, Òscar Castellví, Mar Rius i Albert González, tots tres formats a l'Institut del Teatre, seran els encarregats de coordinar l'aula jove i el taller de teatre per adults de l'entitat. González explica que no serà la primera vegada.
Fa molts anys també havíem sigut professors d'aula jove, perquè els quatre membres del Galliner ens vam conèixer fa molts anys, quan érem petits, a la joventut de la faràndula, i vam estar en el seu moment donant classes al taller de teatre infantil, a l'aula jove. Nosaltres també, de fet, vam engegar el taller de teatre per adults fa 4 anys.
Els cursos els fan professionals del món de les arts escèniques i desperten interès més enllà dels associats a l'entitat, cosa que al final acaba generant més socis per la joventut de la faràndula per apuntar-se a fer-los. Els membres del Galliner confien que es pugui començar de manera presencial.
I en esports, l'estatge del centre d'esports a la Vall d'en Bas d'aquesta setmana arriba en el moment ideal per afrontar la pretemporada.
Els terrenys de joc on s'entrena habitualment l'equip aquí a la ciutat no reuneixen les condicions òptimes i el club està estudiant alternatives per quan la primera plantilla arlequinada torni a la ciutat.
Aquestes i altres informacions al llarg dels següents minuts amb la companyia de la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Passem pels serveis abans d'entrar en matèria. 31 graus ara mateix al centre de Sabadell, cel principalment assolellat. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a en Xavi Soler. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs situació que continua sent molt tranquil·la meteorològicament parlant pel que fa al conjunt de les comarques del nostre territori. Hem de continuar parlant d'aquest domini de l'ambient assolellat amb alguns intervals de núvols, això sí, baixos a punts del litoral i prelitoral que poden aparèixer en qualsevol moment de la jornada. A més, també hi haurà algunes nuvolades sense cap més conseqüència a punts del Pirineu i tot plegat acompanyat d'un ascens de la temperatura amb màximes d'entre 30 i 35 graus a pràcticament tot el país i fins i tot el Pla de Lleida i el Pla de Bages podrien superar aquests valors. De cara a demà i demà passat, poques novetats. Continuarem parlant de domini del sol i potser dijous, a partir de la tarda, ja podrien aparèixer els primers ruixats a punts del Pirineu. Tot plegat a l'espera d'un important canvi de temps a partir de divendres que podria comportar una davallada important de les temperatures i, sobretot, a precipitacions a molts punts del territori. Un aspecte que anirem concretant en properes connexions. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra, anem fins al Transmet per saber com se circula en els principals transports públics. Borja Mariano, bon dia.
Bon dia. Primer de tot, hem de recordar que per treballs de millora està interromput el servei de metro entre Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia a la línia 1 i entre La Pau i Selva de Mar a la línia 4. També per obres i afectacions a les línies de Rodalies R1, R2 i R4. La resta del transport públic circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, on se'ns indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies i bon dia. Si mirem les vies que ens queden a prop, entrada i sortida de la ciutat de Sabadell, de moment força, tranquil·litat. Remarcar, això sí, a la C58, si heu d'anar cap a Barcelona, en sentit sud, trobem, a causa d'unes obres, 3 quilòmetres de circulació amb retencions a l'alçada de Sant Quirze del Vallès, degut a que, de fet, només hi ha un carril obert, si heu de passar per allà. Doncs, tranquil·litat. Comencem.
La notícia del dia.
El curs escolar començarà amb mascaretes a les aules de secundària sempre i a les d'infantil i primària quan el risc de rebrot de coronavirus sigui alt. Així ho han confirmat avui el conseller d'Educació Josep Bargalló i la consellera de Salut Alba Vergés davant l'evolució que la pandèmia està tenint al país. Tot plegat, malgrat que la idea inicial era no portar mascareta en els grups estables.
Motius pedagògics, millor sense mascareta. Motius sanitaris, amb mascareta. On estem avui? Els motius sanitaris són claríssimament per damunt dels motius pedagògics en aquest aspecte. Per tant, ús de mascareta a secundària, sempre. Ús de mascareta infantil i primària, quan l'entorn epidèmic ho permetin. Llenguatge senzill, quan ho tinguem en vermell, amb mascareta a les escoles. Quan tinguem, i als instituts. Quan ho tinguem en verd, amb mascaretes als instituts i no a les escoles.
Les dades marcaran quan els més petits es poden treure la mascareta. A banda d'aquesta mesura, Karen, també se n'han confirmat d'altres.
Sí, com per exemple que els grups estables no seran només d'alumnes, sinó també de mestres i professors. D'aquesta manera es podran crear les anomenades bombolles de convivència. En paral·lel també es faran 500.000 proves PCR els primers dos mesos de curs per detectar possibles asimptomàtics. La consellera admet que malgrat aquestes mesures hi haurà casos de coronavirus a les escoles durant el curs. Segurament, diu, des del primer dia. No obstant això, assegura que s'ha dissenyat tot un protocol d'actuació.
D'haver-n'hi, n'hi haurà. No perquè les escoles siguin especials, sinó perquè n'hi ha a la societat, n'hi ha a la comunitat, perquè tenim transmissió del virus, perquè l'epidèmia és aquí i l'epidèmia no ha marxat. Però sabem com gestionar-los, ho tenim ben treballat i, a més, ho tenim treballat no només amb la feina que hem hagut de fer incansable durant totes aquestes setmanes i mesos per dissenyar tots aquests circuits, que no es deixin res, que estiguin amb la màxima seguretat, que incorporin també doncs, aquest acompanyament d'uns i altres, sinó que també ho acabi sabent absolutament tot el personal.
Per Bargalló, el més important de començar el curs amb totes aquestes mesures és evitar que repeteixi un escenari com el de l'anterior. Tancar escoles és l'última opció, segons el conseller.
Això és el més important, això és fonamental. El dret a l'educació dels nens i les nenes, el dret a l'educació dels nois i les noies, el dret de tota una generació de rebre coneixements, de rebre formació, de socialitzar-se amb companys i companyes, de treballar les seves habilitats. És això el que volem, és això el que volen tots els governs d'Europa, és això el que vol qualsevol societat.
D'altra banda, s'aprofitarà tot el seguiment epidemiològic que es farà a les escoles per estudiar amb més profunditat el comportament del virus. De fet, es crearan les anomenades escoles sentinella, entre 50 i 100 escoles catalanes que es monitoritzaran i serviran per extreure conclusions a llarg termini del contagi del coronavirus. En el projecte hi treballen entitats com IS Global i hospitals com la Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu.
Precisament, les mesures més restrictives anunciades pel govern català per frenar el coronavirus a quatre poblacions vallesanes no afectaran finalment Terrassa. El jutjat contenciós administratiu número 5 de Barcelona ha validat les restriccions a Granollers, Les Franqueses i Canovelles, al Vallès Oriental, però les ha tirat enrere per la capital agarenca. El magistrat assegura que les dades de l'evolució de la pandèmia no justifiquen restriccions addicionals en aquesta ciutat.
De fet, el jutge assegura que l'evolució de les dades és positiva en comparació amb altres ciutats i comarques i assenyala que la seva situació tampoc ha empitjorat recentment. En l'última setmana, per exemple, el percentatge de PCR positius a Terrassa ha estat del 5,34%, molt per sota de la mitjana del Vallès Occidental, que és del 7,13%, i de l'àrea metropolitana nord, que és del 12,51%. A més, la incidència acumulada té una evolució positiva, de 22 positius en 190 proves a 14 positius en 262. D'altra banda, el nombre d'urgències hospitalàries amb PCR positiu també ha anat a menys, tant a l'Hospital de Terrassa, de 14 a 8, com a la Mutua de Terrassa, de 14 a 12. El percentatge de malalts greus als dos centres és al voltant del 8%, mentre que en altres ciutats similars, com per exemple Badalona, la xifra es dispara fins al 37% a l'Hospital Municipal. Per contra, el jutge sí que veu apropiat aplicar restriccions addicionals a Granollers, Les Franqueses i Canovelles, però hi afegeix un petit retoc. La limitació de l'aforament dels centres religiosos serà del 50% i no del 33%, com preveia el govern.
De fet, avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el DOC, publica les restriccions específiques per Granollers, Les Franqueses i Canovelles, entre les quals en destaca la limitació de l'aforament dels bars i restaurants al 50%, tant a l'exterior com a l'interior.
També recomana limitar la mobilitat als desplaçaments imprescindibles, unes mesures que se sumen també a la prohibició de reunions superiors a les 10 persones, tant a la via pública com als domicilis, i a la de fumar i beure als carrers. Per contra, les activitats culturals, tant en recintes com a l'aire lliure, es podran realitzar, sempre que no se superi el 50% de la capacitat de l'espai i que es compleixin les indicacions dels plans del Procicat.
Pel que fa a Sabadell, les dades de l'evolució de la pandèmia segueixen empitjorant per segon dia consecutiu.
Segons les dades facilitades per Salut, el risc de rebrot ha augmentat fins al 186,27, 24,41 punts més que ahir. La velocitat de transmissió també ha crescut, passant del 0,83 d'ahir al 0,95.
I a Catalunya es registren 795 casos nous de Covid-19 confirmats per PCR, segons l'últim balanç del Departament de Salut.
La xifra total de casos ascendeix a 123.202 amb totes les proves, 5 persones han mort en les últimes hores. El risc de rebrot, situat en nivells alts des de mitjans de juliol, és de 186,53 per sobre els 161,89 punts registrats la setmana passada. La velocitat de propagació del virus s'incrementa lleugerament fins a l'1,14 i es manté per damunt de l'1. A Catalunya hi ha 665 pacients ingressats, 5 menys respecte a l'últim balanç, dels quals 138 a l'UCI, 4 més.
I de manera més breu us expliquem que han estat detinguts dos homes acusats d'un suposat delicte de robatori amb força al restaurant La Fresca.
Els fets han tingut lloc pocs minuts abans de les 2 de la matinada en aquest establiment del carrer Palanca, cantonada amb el carrer Sant Joan. 4 dotacions de la policia municipal s'han desplaçat fins la zona i han arrestat els possibles lladres, un home de 33 anys i un altre de 44.
I ha arrestat a plaça Sant Roc un home que tenia una ordre judicial de recerca i detenció.
La policia municipal va aturar un ciutadà ahir al matí perquè no portava mascareta. En el moment de la identificació de l'home de 53 anys, es va comprovar que tenia un ordre dels jutjats de Sabadell, motiu pel qual el van detenir.
I la direcció de la residència Mossèn Homs de Terrassa ha acomiadat les treballadores que havien vexat una usuària del centre i els ha obert un expedient disciplinari.
Les ja ex-treballadores van gravar el maltractament a una dona gran de la residència i el vídeo s'ha difós a través de les xarxes socials. A més, els departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies han denunciat els fets als Mossos d'Esquadra i han anunciat que es personaran a les actuacions judicials que es puguin engegar a partir d'ara. L'alcalde de Terrassa ja va demanar ahir a la Generalitat que investigués aquest cas i que s'impulsessin les accions necessàries perquè no es torni a repetir un fet similar.
La companyia de teatre sabadellenca El Galliner ha anunciat que a partir del curs vinent es responsabilitzarà de la formació de joves i adults a la joventut de la faràndula. Òscar Castellví, Marc Rius i Albert González, tots tres formats a l'Institut del Teatre, seran els encarregats de coordinar l'aula jove i el taller de teatre per adults de l'entitat.
Albert González és el director del grup. Recorda que anys enrere ja havien estat professors d'aquests cursos. També explica que els anteriors formadors ho han deixat.
Fins ara, la formació dels joves, que es diu Aula Jove, ho portava la companyia sabadellenca en Gruna Teatre des de feia molts anys. La faràndula comptava amb aquesta companyia per coordinar la formació de joves de l'entitat. Elles ho han deixat, en Gruna Teatre va dir que no seguien el curs vinent i llavors la faràndula ens ho ha proposat a nosaltres.
Una proposta que asseguren que els fa molta il·lusió i que ja estan pensant quines novetats s'hi poden introduir.
Ens agradaria apostar una mica per fer monogràfics i fer intensius, a part dels cursos anuals que es fan d'octubre a juny, bueno, introduir com càpsules o monogràfics per tocar altres coses de les arts escèniques, no? Que no tinguin a veure només amb la interpretació. Per exemple, fer cursos de direcció, de dramatúrgia, de clown, de comèdia de l'arte, teatre de gest. Intentarem abarcar moltes més coses que no només la interpretació. Però, bueno, els cursos anuals, aquests sí que els mantenim igualment.
Els cursos els fan professionals del món de les arts escèniques. Pel que fa als tallers de teatre infantil, són voluntaris. De moment, González diu que confien que es pugui començar de manera presencial sense tancar cap porta.
En principi, contem que seran de forma presencial. El que passa que l'experiència ens diu que és possible que, si hi ha confinaments, haguem de tirar del format online. De fet, aquest curs passat, tant els joves com els adults que estaven fent els cursos van acabar les classes de manera virtual. Com que es van aturar les classes, els alumnes igualment volien seguir i ho van fer a partir de plataformes com Zoom i aquestes.
Aquests cursos desperten interès més enllà dels associats a l'entitat, cosa que al final acaba generant més socis per la joventut de la faràndula per apuntar-se a fer-los.
Sortint de la ciutat, Espanya s'ha sumat a la compra centralitzada de la Comissió Europea de la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid-19.
Es tracta de la vacuna desenvolupada per investigadors de la Universitat d'Oxford, una de les més avançades amb la qual ja s'estan fent assaigs clínics per garantir-ne la seguretat i eficàcia. La comissió va pactar l'adquisició de 300 milions de dosis amb l'opció de sumar-ne 100 milions més, que es repartiran entre els països en funció de la població, segons un comunicat del Ministeri de Sanitat. Aquest acord de compra s'emmarca dins de l'estratègia europea de vacunes a la qual es va adherir l'estat espanyol. El Comitè Negociador Europeu també té converses i acords amb altres companyies com Sanofi o Moderna.
1.725 empreses han contractat a 4.698 persones en risc d'exclusió des de l'inici d'aquest any.
Els treballadors són persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat, com joves en risc d'exclusió, víctimes de violència de gènere, aturats de llarga durada o exreclusos, que provenen de 136 entitats socials catalanes que, a través del programa Incorpora de la Fundació La Caixa, reben assessorament per facilitar la integració laboral. La majoria de les contractacions han estat per feines de primera necessitat en el context de l'estat d'alarma decretat al març a juny d'aquest any, relacionades amb el sector sociosanitari, serveis de neteja, campanyes de recollida de fruita i verdura i el comerç alimentari.
I les pernoctacions a Catalunya el juliol han caigut un 77,9% respecte al mateix període de l'any passat per culpa del coronavirus, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
Si el juliol del 2019 Catalunya va registrar 8.162.656 pernoctacions, aquest últim mes n'ha tingut només 1.805.225. Pel que fa als visitants, els establiments turístics catalans han acollit el setè mes de l'any, tradicionalment un dels més forts de la temporada, només 742.021 viatgers, un 69,5 menys que el 2019. Les xifres són, això sí, molt millors que el juny, quan es van començar a aixecar algunes de les restriccions de mobilitat.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'estatge que està realitzant aquesta setmana el centre d'esports a la Vall d'en Bas arriba al moment més adient per l'equip per afrontar la pretemporada. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, Pau.
Els terrenys de joc de la ciutat on s'exercita habitualment el conjunt d'Antonio Hidalgo no reuneixen actualment les condicions per a uns entrenaments propicis.
No, la nova Creu Alta, en reformes ara mateix pels requeriments de la Lliga, està inhabilitada. Olímpia és de gespa artificial, un tipus de terreny que el Sabadell no es trobarà a segona divisió. I, finalment, l'estat de Sant Oleguer no és el desitjat. Bruno Batlle, director general del Sabadell, admet que és una situació que preocupa.
Estem parlant també per millorar. Evidentment no es pot canviar la gespa a Sant Oleguer, és algo que som plenament conscients tots, però el que sí que podem fer és millorar el manteniment per tenir una gespa òptima d'entrenament. Després buscarem, això ara mateix no us ho puc contestar, on entrenarà l'equip habitualment o cada setmana, però evidentment volem comptar amb Sant Oleguer, és importantíssim, hem d'anar combinant i per això hem de millorar l'estat de la gespa aquell també i trobar la fórmula òptima d'entrenaments i de llocs per entrenar cada dia.
Avui és el segon dia de concentració de la plantilla arlequina de Terres Garrotxines, on s'aprofitarà per disputar dos amistosos. Demà a les 6, el primer d'ells contra l'Andorra de segona B. Diumenge a la mateixa hora serà contra un primera divisió al Huesca i serà televisat en aquest cas. Tot i que inicialment estava previst per 6:45, finalment l'horari s'ha avançat mitja hora. Els dos jocs seran a les instal·lacions de Roy Albert. El Sabadell, a més, està ultimant un tercer compromís de pretemporada que també seria a fora contra l'Olot el cap de setmana del 5 de setembre.
Fa uns minuts, per cert, el club ha anunciat que ja ha assolit la xifra de 1.000 socis després de poc més d'una setmana de campanya. Entre l'afició arlequinada, Sergi, s'ha instal·lat l'il·lusió, però la Lliga Smartbank continua enmig d'un mar de dubtes.
Fa uns dies, les juntes de primera i segona divisió van aprovar el calendari amb l'inici de la competició el 12 de setembre i el va remetre a la Federació Espanyola, que és qui ha de donar el vistiplau. L'ens federatiu, però, i en una dura resposta, va rebutjar la proposta al·legant que cal esperar que les autoritats deixin tirar endavant les lligues i que resolgui també el cas Fuenlabrada. La Lliga s'ha pronunciat en una posició tan o més ferma. Assegurava que demà passat dijous procediria igualment a la celebració del sorteig del calendari de primera i segona. Demana, a més, que cap organisme exigeixi l'ampliació d'equips a la categoria de segona divisió. Recordem, la Lliga advoca per mantenir la xifra en 22, la Federació en vol 24 i l'AFE 26. Quina és l'última hora? Ho hem sabut fa uns minuts. Per desbloquejar la situació, el Consell Superior d'Esports, el CSD, ha convocat a una reunió urgent per dijous a la tarda a la Lliga i la Federació.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Ahir us dèiem que el filial del Sabadell es posava en marxa i també ho va fer el juvenil A, que recordem, enguany competirà la màxima competició estatal, a Divisió d'Honor. El conjunt arlequinat necessitarà temps d'acoblar-se amb gairebé una vintena de noves cares.
Hi havia, això sí, 6 absències destacades ahir, la dels joves que estan d'estaix amb el primer equip. Són Valentín Volpi, Albert Morral, Xadi Riat, Gabriel Gausacs, Víctor Lamela i Pol Cordero. Miqui Lladó, el tècnic del juvenil, ho veu com una cosa molt satisfactòria.
La prioritat és que els nostres jugadors serveixin pel filial, si el filial en aquest cas de segona catalana, i potser el salt doncs no és el natural, pues que serveixin o siguin utilitzables pel primer equip. Per tant, el que és que l'Antonio agafi jugadors nostres, doncs ens encanta, i que els agafin quan temps necessitin i nosaltres ens adaptem, i de fet per això funciona un juvenil a futbol base.
Pel que fa al propi juvenil A, aquesta setmana toquen 3 entrenaments per començar la pretemporada. Ahir va ser tot just l'estrena, però va ser suficient per Lladó per estar convençut que els seus nois tindran la capacitat de competir en una categoria de gegants.
Les sensacions que sortien ahir de l'entreno i del joc col·lectiu que vam acabar fent a l'entreno, bueno, hi havia detalls de jugadors amb molta qualitat. Llavors jo crec que aquí la direcció esportiva de la mà d'en Jaume doncs, probablement hagi fet molt bon treball una altra vegada. Sempre hi haurà sorpreses d'aquí unes setmanes perquè és inevitable. Per tant, no es pot dir res ara 100%, però si em demanessis pel primer feeling, et diria que la plantilla és bona i et diria que l'equip competirà a Divisió d'Honor.
Ara per ara, no hi ha ni calendari fixat ni un protocol marcat per part de la Federació Espanyola. Per això, el club està esperant confirmar algun amistós de preparació.
I un altre juvenil, en aquest cas el del Mercantil, s'entrena des de la setmana passada. Els graciencs, que repetiran una temporada més a Lliga Nacional, també han patit una forta renovació, començant per la seva banqueta.
Juanjo Beltrán és qui ara té les regnes del principal equip mercantilista en substitució de Carlos López, qui, això sí, continua amb la tasca de director esportiu. Així ha vist els primers compassos de qui li ha agafat el relleu.
La veritat és que molt bé, els primers 2 o 3 dies d'adaptació. Ahir ja, per exemple, l'equip ja va començar a fer moltes coses tàctiques, la veritat és que a un nivell força alt, i respecte al Juanjo, doncs res, jo estic encantat, és un entrenador de la casa, que aquí al Mercantil aquests 4 anys doncs, ha fet uns resultats espectaculars, ens ha ajudat sobretot també a nivell de club, no només d'entrenador, i ja et dic, desitjar-li tota la sort, està recolzant-lo cada dia, i ja et dic, jo el veig molt content, i nosaltres doncs, encara ho estem més.
A Raona Marinals també són conscients que res està definit del tot i que els timings poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia. Com s'està afrontant des del Club Blaugrana?
Nosaltres intentem donar una mica de calma. El bo és que suposo que li passa a tothom, no? Però el meu club ha notat moltes ganes de començar per part de tots els nanos i el juvenil també. I mirem, intentat preveure una miqueta que pot ser l'octubre i fer 6 setmanes de pretemporada i a partir d'aquí doncs, estar a l'espera de que la Federació Espanyola en aquest sentit doncs ja doni els calendaris.
López, recordem, compagina el paper de director esportiu del Mercantil amb el d'entrenador del Rubí de Primera Catalana.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fins aquí notícies migdia d'avui. Diem-vos una última hora que acabem de conèixer i és que, segons està explicant en roda de premsa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el seu govern posarà a disposició efectius de l'exèrcit espanyol per fer tasques de rastreig de contagis de Covid. Fins aquí el programa. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter o Instagram, o mirar la web radiosabadell.fm. Fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.